teva vida ja és digital. Viu-la al Pop-Up. Pop-Up amb Mariola Dinarès. Hola, Mariola.
Hola a tothom, és dia de participació al Pop-Up. Torna al Kahoot, en tenim moltes ganes. Bé, abans s'acaba de saber que per adaptar-se a la normativa europea, Apple podria permetre descarregar-se aplicacions que no siguin de la seva botiga oficial. D'això se'n parlarà moltíssim, de moment us ho apuntem, ho anirem seguint perquè això canviarà molt els mercats de les aplicacions. Bé, obrim la finestra de l'Insta Pop-Up, el nostre calendari d'advent, el veieu a Instagram cada matí i el sentiu aquí. Qui hi haurà darrere la finestra? Obrim la del dia 14.
Insta Pop-Up. Dia 14. Això ja està.
Hola, sóc en Jordi Rico, el meu Twitter és Faceries, el meu Instagram és Jordi de Rich i la meva paraula de futur és transformació. Perquè sense transformació no hi ha creixement. Transformació.
Com veus el futur en una paraula? El calendari d'advent del Pop-Up.
Doncs bé, Jordi Rico darrere la finestra del dia 14, un dels actors del Com si fos ahir, la sèrie de TV3, La Diària. Enganxada estic, una sèrie que fa que m'agradi la infidelitat, fins i tot. Va, saludem el chatbot del Pop-Up després de la consulta de dos quarts. Què farem? Hola, Enric.
Hola, Mariola. Ahir fèiem ràdio pel canal del Mundial. Avui també farem un híbrid. Sentirem un extracte de la nostra estrena als espais de Twitter. Van debatre sobre el futur d'aquesta xarxa social en un fòrum d'àudio obert i van sortir idees i opinions molt interessants. Un debat amb tota regla sobre Elon Musk.
Doncs sí, us sentirem això després, a dos quarts. Joan Arenyes, hola.
Hola, Mariola.
I el Kahoot ja en tenies ganes, eh?
Perdona?
Ja tenies ganes de Kahoot?
Sí, jo i els quants que ja estan aquí esperant, eh?
Sí, sí, ens el veu reclamar. Va, número de Kahoot...
Heu d'entrar a kahoot.it per jugar amb nosaltres, és el telèfon mòbil, i heu de posar aquest PIN, que és el codi amb el que jugarem avui, és 994-0903. 994-0903. Després d'aquest codi us demanarà un nom per jugar, un avatar, fins i tot, que el podeu personalitzar, i ja sou dins. Avui són 10 preguntes sobre el tema dels últims dies, que és la intel·ligència artificial. Deixa'm confessar-te una cosa, Mariola.
Ai...
Avui, alguna de les preguntes que he fet pel Kahoot me les ha fet el chat GPT.
És a dir, que ja quasi no has hagut ni de treballar.
He hagut de treballar, perquè no les ha fet totes, però sí,
no,
m'ha ajudat.
S'han de contrastar. Deia, doncs això avui, 10 preguntes sobre IA, 4 opcions cadascuna d'elles. De fet, la Belena Gaynor, demà, al taller de xarxes socials, ens dirà algunes opcions per poder fer coses ja automatitzades per gestionar les xarxes socials que tenen a veure amb la intel·ligència artificial. Jo crec que el 2023 serà l'any de la IA, eh? Això ja ho tenim, no? Perquè avui t'he dit una altra vegada IA i dius, espera't.
I espera't, clar.
No, però hem de parlar-ne molt. Va, doncs això, lot de xocolates Virgínies per la persona que vagi més ràpid o que en sàpiga més. Ganes de Kahoot. Avui a la consulta, a dos quarts, us explicarem una història amb final feliç. Va, anem per feina. El CEO de Google, Sundar Pichai, va afirmar que la intel·ligència artificial seria més transformadora per a la humanitat que l'electricitat. Que l'electricitat, pensem-hi. El cas és que a hores d'ara la intel·ligència artificial ja està molt present a la nostra vida quotidiana, encara que potser ni ens n'adonem. Està present quan Netflix ens suggereix una sèrie per veure o quan demanem a l'Alexa la predicció del temps, per posar dos exemples. La recentment desapareguda Christy McVie va composar i cantar aquesta cançó per l'àlbum Tango in the Night de Fleetwood Mac el 1987. Va, Avui són 10 preguntes de Kahoot sobre intel·ligència artificial. Estem jugant amb aquest número, encara tens temps de posar-lo. Ves a kahoot.it 994-0903. Ahir que parlàvem de latències i retards, hauries de jugar, si jugues, per fer-ho simultani, escoltant la FM, la freqüència modulada, que d'aquesta manera podràs jugar bé. Va, comença ja a sonar? Mira, ja sona el Kahoot, doncs va, Mariví, llença-ho.
El pop-up també el fas tu. Participa. Comença el Kahoot de Joan Arenyes.
Doncs, Joan, quan vulguis, comença la primera pregunta.
Avui 10 preguntes sobre intel·ligència artificial, en direm IA. A partir d'ara, 994-0903 és el PIN. Fas servir aquest PIN quan entres a kahoot.it, 994-0903, i després el teu nom d'usuari. Ja tenim centenars de persones a punt. Comencem. Va, som-hi.
Primera pregunta, va. Sona el gong. I avui sóc un dimoni. A punt? Va, ja surt la primera pregunta.
Primera pregunta. Quin d'aquests científics es considera el pare i precursor de la intel·ligència artificial? Botó vermell, Ada Lovelace. Botó blau, Alan Turing. Botó groc, Richard Stallman. Botó verd, Tim Berners-Lee. Quin d'aquests científics es considera el pare i precursor de la IA? Ada Lovelace, Alan Turing, Richard Stallman, Tim Berners-Lee.
Queden 9 segons. 3, 2, 1, temps.
Aquesta ens la sabíem en general, perquè la gran majoria ha respost correctament, que és el botó blau. Alan Turing és el científic que ha considerat el pare i precursor de la IA, intel·ligència artificial. Ranking. El ranking queda d'aquesta manera. En primer lloc hi ha Nick Named, segon, Timo Lamar, tercer, Magic 32 Johnson, quart, Alex Tivenge i cinquè, David Chocoadic.
Anem a la segona pregunta.
Segona pregunta de 10. Per què serveix el test de Turing? Botó vermell, determinar si una màquina pot respondre preguntes com un humà. Botó blau, determinar si una màquina pot tenir sentiments. Botó groc, determinar si una màquina pot parlar amb altres màquines. O botó verd, determinar si una màquina pot resoldre problemes de lògica. Per què serveix el test de Turing?
Queden 6 segons.
'La resposta correcta és el botó vermell. El test de Turing serveix per determinar si una màquina pot respondre preguntes com un humà. És el botó vermell. La resposta correcta, anem al rànquing. El primer lloc és per Galligans, segon Kim, tercer Nickname, quart BBK i cinquè Timo Lamar. Anem a la tercera? Vinga, tercera pregunta. Quin any van llançar els seus assistents virtuals les companyies Google i Microsoft? Botó vermell, 1995. Botó blau, l'any 2000. Botó groc, l'any 2005. Botó verd, l'any 2012. Quin any van llançar els seus assistents virtuals les companyies Google i Microsoft? 95, 2000, 2005, 2012. La resposta correcta era el botó verd. L'any 2012 és l'any en què es va llançar els assistents virtuals de Google i Microsoft. Tenim el rànquing d'aquesta pregunta i queda d'aquesta manera. El primer lloc és per Nickname, segon Timo Lamar, tercer Lleidatanament, quart IBM 3090 i cinquè Hitbit. Anem a la següent pregunta?
Som-hi.
Som-hi. 4 de 10. En quines àrees es fa servir la intel·ligència artificial? Botó vermell, medicina. Botó blau, videojocs. Botó groc, robòtica. Botó verd, en totes les anteriors. En quines d'aquestes àrees es fa servir la intel·ligència artificial? La medicina, els videojocs o la robòtica o tots els altres?
Temps.
Aquesta era molt fàcil. La intel·ligència artificial està present en tots aquests àmbits, la medicina, els videojocs, la robòtica. Per tant, la resposta correcta era el botó verd, totes les anteriors. Anem al rànquing. La majoria ho respost correctament, pràcticament tothom. El rànquing queda d'aquesta manera. En primer lloc és per nicknames, segon Timo Lamar, tercer Lleidatanament, quart IBM 3090 i cinquè Hitbeat. Anem a la següent pregunta, la cinquena.
Cinquena pregunta.
Quin d'aquests països és actualment la primera potència mundial en el desenvolupament de la intel·ligència artificial? Botó vermell, Xina. Botó blau, Estats Units. Botó groc, Japó. Botó verd, Índia. Quin d'aquests països és actualment la primera potència mundial en el desenvolupament de la IA? Xina, Estats Units, Japó, Índia. La resposta correcta és el botó vermell. Xina és el país que actualment es considera la primera potència mundial en el desenvolupament de la IA. El botó vermell és la resposta correcta. I anem al rànquing.
Anem a veure qui va primer.
El primer lloc és per Nickname, que continua en aquesta posició. El segon és per Lleidatanament, Mandonguillo tercer, Botifarró quart i Aneta en cinquè lloc.
Bé, doncs queden clara la sisena pregunta.
Estem a la meitat, sí.
Sí, estem a la meitat. Anem a la sisena, va.
Vinga, sisena pregunta de 10. Quin és l'objectiu final dels sistemes de IA, intel·ligència artificial? Botó vermell, substituir els humans. Botó blau, fer d'assistent dels humans. Botó groc, fer els humans més intel·ligents. Botó verd, destruir la humanitat. Quin és l'objectiu final dels sistemes d'intel·ligència artificial? Substituir els humans, fer d'assistent dels humans, fer els humans més intel·ligents o destruir la humanitat.
La pròxima no la fem. Quina és la resposta correcta?
La resposta correcta és fer d'assistent dels humans. Per tant, el botó blau és la resposta correcta.
Anem a veure el rànquing.
Rànquing. Primer lloc per Nickname, segon Lleidatanament, tercer Mandonguillo, quart Botifarró i cinquè Aneta.
Esperem aquí perquè hi ha una última hora que ens arriba des del Parlament de Catalunya. Novetats en la negociació dels pressupostos de la Generalitat. Endavant, Marc Vidal.
Doncs sí, bon dia. Connectem amb el Parlament de Catalunya. Marta Corbalán, tenim novetats, com deies, Mariola, sobre aquesta negociació pressupostària. Marta, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, us podem avançar que el govern i els comuns ja han arribat a un acord pels pressupostos de la Generalitat per l'any que ve. Ho ha pogut saber Catalunya Ràdio de fonts pròximes de les negociacions. L'anunci es farà públic oficialment aquesta tarda al Palau de la Generalitat. Recordem que totes dues bandes porten setmanes de negociacions i finalment s'ha pogut tancar aquest acord. A la tarda sabrem exactament les concrecions, els termes de l'acord. Un dels principals esculls, recordeu que quedava per tancar aquesta setmana, era el capítol de la sanitat. Els comuns demanaven que es destini un 25% dels pressupostos de salut a l'atenció primària. Veurem si el govern finalment ha acceptat aquesta demanda, que era una línia vermella per al grup de Jèssica Albiach. El que sí que us podem dir és el que ja s'havia anunciat públicament que havien anat acordant totes dues bandes. Per exemple, s'havia avançat i s'havia tancat un acord en l'àmbit de l'energia. Per exemple, s'havia acordat una línia d'ajuts de 180 milions d'euros per fomentar la instal·lació d'energies renovables i també hi havia acord en el transport públic, en el capítol de la mobilitat. Es va acordar d'allargar durant el 2023, és a dir, durant l'any que ve, la rebaixa del preu del transport públic, la gratuïtat per als menors de 16 anys i també l'ampliació de la T-Jove fins als 30 anys. Veurem, doncs, com queda la resta de l'acord, que es detallarà aquesta tarda. Recordem, però, que amb els comuns no n'hi ha prou perquè el govern pugui aprovar els pressupostos al Parlament. Li cal el suport d'un altre grup, ja sigui o bé del PSC o bé de Junts per Catalunya, els dos partits amb qui el govern manté obertes les negociacions.
Doncs aquesta és l'última hora, Mariola.
Moltíssimes gràcies, doncs estarem pendents i molts més detalls, evidentment, a les dues al Catalunya Migdia. Gràcies, companys. Bé, doncs continuem recuperant el Kahoot. Joan, per quin anàvem?
Bé, doncs ens hem quedat a la sisena pregunta i ens en queden quatre encara, per tant, estigueu atents perquè acabem aquest Kahoot després d'aquesta informació d'última hora.
Va, doncs som-hi, continuem.
Anem a la següent pregunta, va. Que és la, serà la setena.
La setena pregunta.
Quin d'aquests científics i experts no ha dit públicament que la IA suposa un gran perill per la humanitat? Qui no ho ha dit? Botó vermell, Stephen Hawking. Botó blau, Mark Zuckerberg. Botó groc, Bill Gates. Botó verd, Elon Musk. Quin d'aquests científics i experts no ha dit públicament que la IA suposa un gran perill per la humanitat? Stephen Hawking, Mark Zuckerberg, Bill Gates o Elon Musk?
Queden 4 segons. Temps.
La resposta correcta és Mark Zuckerberg. D'aquests 4 personatges, Stephen Hawking, Mark Zuckerberg, Bill Gates o Elon Musk, l'únic que no ha dit públicament, no vol dir que ho hagi dit en privat, no ha dit públicament que la intel·ligència artificial suposa un gran perill per la humanitat.
Anem al rànquing.
Rànquing. Primer lloc és per Nick. No, atenció, canvi. Botifarró, primer lloc. Nickname, segon. Marcel Almanà, tercer. Llei d'atenament, quart. I Frinkel, cinquè lloc.
Botifarró en primera posició, doncs va, anem a la vuitena.
Vuitena pregunta, adeu. Som-hi, com es deia el supercomputador que va guanyar una partida d'escacs del campió del món Garry Kasparov l'any 1996? Botó vermell, Mare Nostrum. Botó blau, Trinity. Botó groc, Deep Blue. Botó verd, Sierra. Com es deia el supercomputador que va guanyar una partida d'escacs al campió del món Garry Kasparov l'any 96? Mare Nostrum, Trinity, Deep Blue, Sierra.
Queden 10 segons.
Aquesta ens la sabíem, eh? L'ordinador que va guanyar una partida d'escacs el 96 de Garry Kasparov es deia Deep Blue. És el botó groc, la resposta correcta.
Queden dues preguntes per saber qui guanya aquest lot de xocolates Virgínies. Recordeu que heu de fer captura del missatge que us dona Kahoot i així doncs ja sabreu, podem fer l'intercanvi amb l'Albert Castellví, doncs, que la nostra producció que us farà l'intercanvi al lot de xocolates Virgínies. Captures i la resta també ho podeu fer i compartir-ho a les xarxes. Va, anem a la novena.
Abans, però, anem al rànquing. El primer lloc és per Botifarró, segon Nickname, Frinkel tercer, Mandonguillo quart i Aneta cinquena. Anem a la següent. La penúltima pregunta és aquesta. Quin percentatge de la feina que ara fan humans es creu que la podran fer màquines intel·ligents els pròxims 10 anys? Botó vermell, el 10%, botó blau, el 16%, botó groc, el 20%, botó verd, el 25%. Quin percentatge de la feina que ara fan humans es creu que la podran fer màquines intel·ligents en els pròxims 10 anys? El 10, el 16, el 20 o el 25%?
Cinc, quatre, tres, dos, un, temps.
La resposta correcta és el botó blau, el 16%, són les prediccions. Tot i que n'hi ha d'altres que diuen que el 2030 el 38% de les feines que fan humans la podrien fer màquines intel·ligents.
És molt això, eh? Va, anem al rànquing.
Rànquing, primer lloc per Botifarró, segon Calçot Furiós, Nickname tercer, Timo Lamar quart i Frinkel cinquè. I ara sí, anem a l'última.
Va, sí, aquesta és la definitiva. Recordeu fer aquesta captura del missatge que us doni Kahoot de la vostra posició. Última pregunta.
Última pregunta, 10 de 10. En quina d'aquestes activitats no intervé la intel·ligència artificial? Botó vermell, fer servir el GPS. Botó blau, enviar un document a l'impressora. Botó groc, demanar la predicció del temps a Alexa. Botó verd, triar una sèrie a Netflix. En quina d'aquestes activitats no intervé la IA? Fer servir el GPS, enviar un document a l'impressora, demanar la predicció del temps a Alexa, triar una sèrie a Netflix.
Temps.
La resposta... Què? L'has encertat aquesta, no?
No.
La resposta correcta...
No estic jugant, prou de feina tinc avui.
És el botó blau, enviar un document a l'impressora. De moment encara no implica l'ús de la intel·ligència artificial. Però la resta sí, eh? quan fem servir el GPS, com doncs demanem coses a Alexa, com triem sèries de Netflix, tot això implica un sistema d'intel·ligència artificial.
I per a taula, netejar tota la roba.
Què vols dir? El què?
Que m'ho faci algú, això. Va, és igual. Anem a veure quin és el rànquing.
El podi.
Va, anem al final.
Va, som-hi. El tercer lloc és per Timo Lamar.
Timo Lamar, tercera posició.
Segon, Calçot Furiós.
Calçot Furiós, segona posició, i guanya...
Botifarró.
Botifarró és el nostre guanyador avui al Kahoot, que han dedicat a la intel·ligència artificial. Per tant, doncs, 93-201-7474 és el telèfon que ha de trucar, doncs, el Botifarró, per poder-se emportar aquest lot de xocolates Virgínies que li farem arribar a casa. D'on deu ser el Botifarró, que és de dedicar? Deu fer molt temps que juga al Kahoot. 93-201-7474, Botifarró amb nosaltres. Va, mentrestant anem a la consulta de dos quarts, que avui us estem preguntant. Tens guardat a l'agenda del mòbil un contacte d'emergència? Després us explicarem quin és aquest final feliç que us volíem explicar. Fem aquesta pregunta arran d'una cosa que ens ha passat. Tens guardat a l'agenda del mòbil un contacte d'emergència? 93-201-7474. Va, uns minuts i t'escoltem.
A Catalunya Ràdio fem pop-up amb Mariola Dinarès. Tu també ets gent pop-up.
Pop-up, vine a disfrutar amb la Mariola.
La consulta de dos quarts.
Tens guardat a l'agenda del mòbil un contacte d'emergència? Aquesta és la consulta de dos quarts que hem fet i arran d'una història que ens ha passat, que de fet la consulta la fem arran del que li va passar dilluns a la Mariola Cubells. Recordeu que ho va dir aquí al programa, va perdre la bossa amb el seu mòbil i les targetes de crèdit. Tenia un número de contacte d'emergència al mòbil amb el seu marit i el germà, i un amable senyor va trucar al germà. Ell havia parlat amb l'ordinador i per correu amb el seu marit i li va comentar via correu que havien trobat el mòbil, adreça, i vam anar a buscar-lo per tant, un final feliç per posar a l'agenda un contacte d'emergència. No era una cosa molt greu, però mira, sempre va bé per aquestes coses. Tens guardat a l'agenda del mòbil un contacte d'emergència. Marisa Gil, hola, què tal, com estàs?
Hola, bona tarda, Mariola.
Què, són previsors, la gent pop-up?
Els usuaris a Facebook una mica més. El 66% ens han dit que sí i només el 44% ens han dit que no. A Instagram, molt igualat, 50% que sí, 50% que no. I a Twitter, una mica més el sí. 52% sí, 48% no. La majoria que ens han explicat com ho fan ens han dit que el que fan és posar-hi una doble A. El contacte,
clar, per tant,
que volen, el contacte que volen que visin.
Ens hem d'imaginar... Clar, ens hem d'imaginar que quan veiem algú que té una doble A és el contacte d'emergència. Jo és que això tenia aquest dubte. No sé si posar contacte d'emergència o ja se sap, no?, que doble A ja és el contacte d'emergència, suposo. M'imagino.
Els usuaris de Facebook ho tenen claríssim, vaja. Tots ens han dit això.
Doncs, per tant, doncs, jo amb la gent de Facebook sempre m'hi faig, o sigui que sí. Jo també ho aplicaré. Gràcies, Marisa. Després farem un repàs de quines són les tendències de què parla les xarxes socials.
Perfecte.
Bé, ens hem estrenat amb èxit el Twitter Spaces i ara n'hem de parlar. Recordeu que us ho vam explicar, no? Ens hem estrenat en aquest espai i vam fer un fòrum de debat d'idees amb qui va voler, sense censura i amb total respecte a aquests espais de Twitter, és a dir, veus que estem actius i entra, si t'interessa la conversa t'hi quedes, és amb àudio, no t'has de posar ni auriculars, ho sents amb el mòbil directament, només s'ha de clicar, entrar al directe quan l'estem fent. Vam convocar l'Albert Cuesta i vam parlar del futur de Twitter. Vam passar coses sorprenents, vam conèixer gent molt interessant. Aquí un extracte del que va passar a la nostra estrena als espais de Twitter.
Hola a tothom, Albert.
A veure, bona nit, Mariola, bona nit a tothom. Jo m'he instal·lat l'aplicació de Twitter al mòbil ara, però no perquè jo no fes servir Twitter i hagués marxat, jo no he tancat el meu perfil de Twitter, però sempre l'he fet servir de la manera que a mi em sembla més prudent, que és no instal·lant l'aplicació, sinó a través de la versió web de mòbil, que és la que em permet doncs, evitar que em rastregin més del compte.
Tu creus que Twitter desapareixerà?
No.
Que Elon Musk està intentant començar de zero per fer un nou Twitter?
Sí.
Quina és la teva opinió?
Sí, sí, jo, les dues coses que et dic són certes. Twitter no desapareixerà. De fet, Musk porta ja unes setmanes al capdavant de Twitter, s'ha polit una gran part de la plantilla i nosaltres estem fent aquest Spaces sense cap dificultat. Doncs està intentant desmuntar el Twitter que coneixem per construir-ne un que sigui com amb ell li sembli bé, li sembli millor. Jo crec que s'està fent molt drama sobre això. Jo crec que s'està fent massa. El futur de Twitter jo crec que no ens hauria d'amoïnar tant, i és més, els ciutadans normals, diguéssim, els que no són ni periodistes ni polítics, a Twitter ni els hi va ni els hi ve.
Bé, doncs jo volia portar-li la contrària a l'Albert Cuesta, perquè això no és per periodistes i per polítics. Els espais de Twitter, o el Twitter, és per la gent que no vol empassar-se un únic missatge programat des dels grans mitjans. I aquí tenim un refugi en el qual tots gaudim molt.
Jo crec que es dona molta importància amb això de què et dirà la gent a Twitter, oblidant que, en realitat, vostè pot dir-me el que vulgui, però jo no tinc cap obligació ni d'escoltar-lo, ni de llegir-lo, ni molt menys de respondre'l.
Ui, Albert, has encès les masses. Albert, silencia't una estona perquè has encès les masses,
sí.
I la gent ha de respondre, perquè,
vinga.
Clar, Josep Maria Mas, va, rèplica.
Efectivament, efectivament. Com és possible que el senyor Albert Cuesta digui que no són útils els espais, que jo ho he dit? Impossible. Són molt útils, perquè la comunicació és vital. I he fet un moment que he pensat, diré un eslògan, però no vull ofendre, semblem processistes, a veure si ens entenem. Els espais de Twitter són un lloc on fer participar a la gent i no pas lluir-se i enviar missatges cuinats pel sistema.
Sergi Maranya.
Fa estona que us estic escoltant. Jo crec que Twitter, a diferència d'altres plataformes, permet un tracte d'igual a igual. Pots interactuar amb persones que potser d'una altra manera no arribaries mai. Hi ha una cosa que els mitjans crec que fan malament, i és que utilitzen el Twitter per promocionar-se i l'utilitzen unidireccionalment.
Mm.
I això acostuma a no funcionar.
Sí, hola, molt bona nit a tothom. Si vols tenir una xarxa on hi ha un poc grup relativament petit de gent, no costa gaire mantenir un servidor amb aquestes característiques. Comencem a parlar de milions i milers de milions d'usuaris que interaccionen contínuament les 24 hores, que pugen continguts, vídeo, fotos, i això genera una quantitat, una necessitat d'infraestructura i de persona que mantenen aquesta infraestructura que, clar, no el pot assumir un particular de forma altruista. O sigui.
Mira, donem pas al Marc Almeida, que també té la mà aixecada.
Hola, bona nit. Quan es diu que Twitter és, sota el meu parer, ja la definició és errònia, perquè Twitter és el que un vulgui que sigui. Mm. És veritat que pots tenir problemes, per dir-ho així, amb l'algoritme, amb un avall, etcètera, etcètera, però també és encara més veritat a qui segueixes o qui deixes de seguir, o com interactues o quina és la teva finalitat. Durant aquest any, el que portem de 2022, Elon Musk ha guanyat tants
seguidors
com habitants de Espanya, Andorra i part de Portugal.
Mira, escolta, fem una cosa, donem pas a una dona, perquè hem parlat amb molts homes, veig a la Selva Orejón aquí. Bé, diu, jo vull parlar d'un concepte concret, diu, de la fugida massiva de dades a Twitter.
Hola, què tal? Molt bona nit. Doncs, perdoneu, jo estic superadormida, espero que no digui cap bestiesa. Bé, hi ha hagut unes publicacions que me les va compartir, de fet, una altra de les persones que està aquí, que és el Marc, i m'ho va compartir, és un article que va sortir al Confidencial, conforme alguns dels ex-treballadors ja de Twitter estaven, entre cometes, amenaçant en que, amb el coneixement que tenien sobre les diferents possibles vulnerabilitats de la pròpia plataforma, poguessin ser, en un futur no massa llunyà, explotades.
Clar, i escolta, i això que ara, per exemple, hi ha alguns comptes que de cop posi la paraula oficial, tu saps de què depèn?
Mira, jo et dic una cosa. Hi ha un cachondeo amb aquest tema que no només està passant a Twitter, eh? Això està passant a Instagram, que a part l'atenció al client és nefasta, són molt bons monetitzant, però són nefastos amb l'atenció al client.
Cuesta, si vols dir alguna cosa la dius, però és que tinc tanta gent aquí.
El sí, Marc, per això no parlo.
Vull dir, després et dono pas. Marc Planagumà.
Hola, bon vespre. Jo porto la plataforma Big Data de Vinta i vaig muntar prèviament la de Lidl i la de Zurich. Fa 12 anys que em dedico al món del Big Data i aquestes setmanes s'ha parlat molt de la resiliència, de si Twitter cauria, perquè tothom veia en directe que l'Elon Musk començava a desconnectar coses. Twitter i altres empreses han dedicat molts anys i molts esforços i molts diners en ser resilients. Això Elon Musk ho ha aprofitat en el seu favor. Confiava que desconnectant moltíssimes coses la cosa aguantaria. Evidentment que assumia un risc.
I Marc, la gent com tu, que domina tant així tècnicament, esteu disfrutant aquest moment?
Home, moltíssim. Jo només et dic que hi ha gent que va a molts congressos i a llocs on va gent de Twitter per poder saber quines arquitectures tenen. I aquí no va caldre res. La va publicar en directe.
Va, anem ara a donar-li pas al Benjamí Villoslada, que també té idees molt contundents. Crec que lo important també del Benjamí, que va ser un dels creadors de Meneame en el seu temps, i ara s'ha tornat a parlar de Meneame i Reddit com a possibles fòrums d'alternativa de Twitter.
Bona nit. He aixecat la mà en el moment de parlar dels canvis, de com se modifiquen les coses sobre la marxa. El Meneame, quan el vàrem fer, en principi era un projecte de programari lliure. Ni tan sols ens ho vàrem plantejar com un projecte de xarxa social. I en el moment en què presentes el teu software, s'hi apunta un munt de gent i ens convertim en una xarxa social en un mes. I vàrem haver de canviar, vàrem pivotar totalment el nostre projecte. I això és una cosa que a l'Elon Musk no li importa fer. I no li importa fer un canvi i publicar-ho, i a més amb molta intensitat, perquè ell és així, i després retirar-lo, perquè no funciona, perquè no ha anat bé. I això és l'essència del software. Em pregunto si es pot fer d'una altra manera. Tesla l'ha mig deixat, perquè hi va quan hi ha problemes, però ja està a borsa, està molt abandonada, perquè el fet que estiguis a borsa fa que perdis el control. En canvi, Twitter, que vol tenir tot el control, que fa és treure-la de borsa. I el moment en què la treus de borsa, tens tot el control, i aquest control et permet fer canvis. Si estiguessis a borsa, serien una catàstrofe.
Xavier Tomàs.
Hola, Mariola, bona nit. Hosti, quantes preguntes de cop, eh? Mira, Twitter ja tenia dos problemes abans d'arribar a Elon Musk. Per donar xifres, Twitter és una xarxa social, una empresa relativament petita. Què vull dir amb això? Twitter té usuaris mensuals, és a dir, persones que s'hi connecten un cop al mes com a mínim, al voltant dels 400 milions d'usuaris, d'acord? Per a que ho comparem, Facebook en té 3.000, vale? Gairebé 10 vegades més. I persones que s'hi connectin cada dia, d'acord? Twitter en té unes 200 i pico milions i Facebook en té un 2.000 i pico milions. Twitter sempre ha tingut un problema de negoci a nivell empresarial per obtenir beneficis, perquè no ha sigut mai ni una xarxa social basada en el contingut ni basada en les persones. M'explico. Les xarxes socials tipus TikTok, tipus YouTube, tipus Instagram o Facebook se basen en què? En publicar o animar-nos a que publiquem molts continguts, i aquests continguts ens provoquen tot tipus de reaccions, m'agrada, comentaris, comparticions, i cada cop que toquem un vídeo o un contingut estem donant petjades d'allò que ens agrada i amb això fer publicitat. No? Això és un model de xarxa social. I per altra banda, hi ha un model de xarxa social més tipus LinkedIn, per exemple, o més tipus Netflix, és a dir, on bàsicament els usuaris paguen per accedir a les dades. Per exemple, recordeu que LinkedIn val l'opció premium uns 30 euros al mes, déu-n'hi-do, o Netflix, evidentment, no? Amb diferents preus. No? I Twitter, fixeu-vos, mai ha optat ni per un ni per altre model de negoci. I això ha fet que de fet, Twitter, que es va fundar l'any 2006, bé, i per tant, ja fa uns quants anys que funciona, només durant un any ha tingut beneficis. I, per tant, diguéssim que l'alarma, no sé si dir roja o com dir taronja, ja la tenia abans de l'arribada d'Elon Musk, que està intentant optar, com deia Albert Cuesta, fer una mica de prova i error, optar potser per un model més tirant cap a LinkedIn, és a dir, on usuaris paguin per a mena de serveis premium, d'acord? Cosa que, per exemple, no passa a TikTok o no passa a Instagram, però al mateix temps això tampoc acaba de funcionar.
Un model que se m'acut és vostè només pot piular si paga. Una altra cosa que pot fer és vostè pot piular, però només hi ha gent a la qual només li podrà respondre o comentar o insultar-la si paga. I
el paga model... l'insult, això és molt heavy, eh?
De lo que paga l'insultador amb Musk em dona un 70%, ja pot... No, clar, és que és veritat, aviam si ens entenem. Vull dir...
Carme Charles, va, hola.
Hola, bona nit.
Deu estar dormida, bueno, la Carme.
Jo pensava que només... Bona nit a tots, eh? Només pensava entrar a escoltar-vos. Estic emocionada de sentir-vos per les històries aquestes de pagar per insultar. Bueno, un model freemium, no? O sigui... Sí. Ho trobo molt interessant i és un camí per explorar el senyor Mas que hauria de plantejar-se una cosa com aquesta. Jo, a veure, jo l'únic que us puc parlar és de la meva petita experiència en el moment de publicacions en Social Ads. En el cas de Twitter ha sigut bastant complicada. A veure, nosaltres vam voler fer una incursió amb el tema d'anuncis en Twitter i ens ha resultat molt difícil. De fet, perquè la plataforma de publicació és més complicada que altres. A Facebook t'ho posa molt fàcil, és relativament senzill. Hem treballat temes amb Spotify, hem treballat Apple Search Ads, hem treballat en Google Ads, per suposat, en totes les versions. Bueno, hem fet durant 3 anys una exploració amb un petit equip que tenim dins de la CCMA i realment Twitter ha sigut la pedra a la sabata per poder fer anuncis de humana. O sigui, ha sigut molt complicat, complicat en gestió, perquè quan tu tens una conta molt gran com és la CCMA, que mou diversos perfils, fils amb Meta és superfàcil. Despenseu que quan tu publiques un anunci ha de portar una validació. En el cas de Twitter havia de ser manual i tot era molt farragós i al final vam decidir, mira, saps què? Que quasi que no entrem en Twitter, que treballin des de la part orgànica i ja està, no?
Escolta, moltíssimes gràcies a tothom. Albert, moltes gràcies per la teva predisposició.
A tu per convidar-me.
I estic contenta perquè... O sigui, us heu mantingut, no? Vol dir que era interessant perquè és una cosa tan fàcil, això d'espais, que fas entres i surts i marxes. Per tant, moltíssimes gràcies i gràcies també a l'equip de moderació, a Ferran Auberni i la Júlia Estals també, que ens ha ajudat. I ens veiem molt aviat. Moltíssimes gràcies a tothom. Bona nit.
Bona nit.
Compte amb mi, l'últim sospir de la
Doncs la veritat és que el balanç és molt positiu perquè tens temps, no?, de comentar durant una hora i mitja, vam poder estar xerrant sense limitacions de temps i es va anar apuntant gent, doncs, de molt de talent, moltes descobertes i que anaven aportant la seva de forma, diríem, educada, però sense tallar-se un pèl, que aquesta també és la gràcia. Continuarem fent aquests espais de debat paral·lels i aquí a la una, al migdia, a Catalunya Ràdio ens oferem un extracte. Bé, el guanyador del Kahoot encara no ha dit res. Si, clar, potser està treballant, que a vegades jugueu al Kahoot de forma dissimulada, ens pots enviar, el guanyador del Kahoot, que era el botifarró, un correu també a popup@catradio.cat, popup@catradio.cat, i així doncs podràs rebre a casa aquest lot de xocolates Virgínies. Moltíssimes gràcies també al munt de gent que està dient que li agrada jugar al Kahoot, com a Willy Flautin, que diu: m'encanta el Kahoot, no ho faig per les xocolates, ho faig pel repte. Avui hi ha hagut moments amb els meus 8 concursants entre els 11 primers i sense fer trampes, és a dir, que aquest està concursant aquí amb diversa gent alhora. Déu-n'hi-do, sí, això de la intel·ligència artificial i la robotització, Déu-n'hi-do, està provocant moltes coses. Va, moltíssimes gràcies a tothom per jugar. Fem una pausa, escoltarem una de les novetats musicals.
Pop-up a Catalunya Ràdio amb Mariola Dinarès. Tu també ets gent pop-up.
El pop-up. Em quedo amb totes les coses que sóc. Em quedo amb totes les coses que som. Em quedo, amb totes les coses que sóc. Em quedo amb totes les coses que som. Imagino diumenges que siguin eterns.
Quilòmetre Zero és un grup integrat per 7 músics d'arreu de Catalunya. Ara presenten aquest primer tema, Em quedo. És una cançó que van escriure tots plegats quan passaven uns dies d'estiu junts a Peníscola, entre riures, guitarra i trompeta a la mà. Aquest va ser el resultat. Em quedo és un crit a estimar-se a un mateix, estimar els moments junts amb amics. Bé, d'aquí a pocs minuts tots els detalls d'aquest acord. El govern i els comuns han arribat a un acord dels pressupostos de la Generalitat de l'any que ve. És un acord global que s'anunciarà i es firmarà a les 6:15 d'aquesta tarda al Palau de la Generalitat. Bé, i anem a les xarxes a veure què és tendència, de què està parlant la xarxa. L'endemà de la primera semifinal del Mundial, que va suposar la classificació de l'Argentina per la final de diumenge, continuen sent tendència, tot de paraules relacionades amb el partit, Marisa.
Efectivament, ho és Messi, que va fer un partit
partides i que va marcar un gol de penal. Julián Álvarez, que va fer els altres dos gols de la selecció, l'Argentina, òbviament, i Modric, el jugador croat del Real Madrid, s'haurà de conformar amb jugar pel tercer o quart lloc del campionat. També és tendència França, que jugarà la segona semifinal aquest vespre, però, curiosament, no ho és el Marroc, que serà la selecció rival.
La gran sorpresa, ja ho veurem. Bé, també és tendència Aitana. Avui tothom parla a les xarxes d'Aitana.
Sí, però no ho és per res relacionat amb la seva feina, sinó per la seva vida privada. Segons publica la revista Lectures, Aitana hauria trencat la relació amb el seu nòvio, l'actor Miguel Bernadó. Tots dos acaben d'estrenar la sèrie a Disney Plus, la última, es diu aquesta sèrie, i és clar, hi ha qui no ha pogut evitar fer la broma fàcil, que ha estat la última, realment.
Clar, aquesta és la cançó, i Carla, no, però és que ja ens agrada tant els salxetges xarxes, que ara diran, clar, segurament ja haurien de tallar abans, però han deixat que estrenés la sèrie, tot això. Bé, ho és tristament també Lalo Rodríguez.
Sí, el cantant porto-riqueny, conegut mundialment per la mitiquíssima Ben Devorami otra vez, ha mort aquesta matinada a Puerto Rico. Tenia 64 anys.
Va, i acabem avui el pop-up amb un tuit divertit del Ministeri d'Afers Exteriors de Noruega.
Mira, han hagut de demanar ajuda a Twitter perquè el seu perfil, la validació que fa la xarxa per demostrar que aquell compte és l'oficial d'un govern, en comptes de posar Organització Governamental de Noruega, han posat Organització Governamental de Nigèria. El tuit diu, per molt que gaudim d'excel·lents relacions bilaterals i de la propera proximitat alfabètica amb Nigèria, agrairem molt que ens poguéssiu etiquetar com a Noruega. I ara fa tot just una hora, això va ser ahir, i ara fa tot just una hora Elon Musk els ha respost amb un escuet sorry i ja han corregit l'errada.
A veure, si cada cosa que es fa malament a Twitter ho ha de respondre Elon Musk, aquest
doncs
home, mira, no tindrà temps de fer res més.
Doncs mira, es veu que el govern de Noruega té poder per fer-ho.
Sí. Va, marxem, som la Mariví Pérez, l'Albert Castellví, la Sílvia Creus, la Marta Cristià, la Marisa Gil, el Sergi Ojeda, la Montse Duran i el Víctor Lorenz al control central, i qui us parla, Mariola Dinarès i Quera. Bé, demà la Belén Aguirnor ens presentarà alguns exemples concrets de l'utilitat que pot tenir per a nosaltres la IA, i a motiu de la marató sobre les malalties cardiovasculars que tindrà lloc diumenge, parlarem amb diversos cardiòlegs si creuen que les aplicacions de salut que tenim al mòbil són fiables o no.